Vàlides sons de nit. Us deixàvem ara amb el programa de Xiu Xiu quan hem arribat a les 8 i 4 minuts.
Ya tengo puesto Alexa y IB3 Radio.
Xiu Xiu, el programa que t'acompanya quan tornes del Cafico, amb Xavi Oliver.
Ja som aquí, ja hem arribat, Jordi Suárez.
Molt bones, com
va?
Com va?
Com esteu?
Beníssim.
Contents?
Sí, avui sí.
Molt emocionats.
Avui sí, com el dic.
Home, és que ahir vareu dir que no anàveu nines.
Ah, clar, sí. No. Ja es... Va per èpoques.
Sí, Nora, ahir acabaràs dir que estàs molt entre testosterona.
Sí, sí, és que no tenc companyia femenina.
Bé, ja tornarà, nines, no passeu pena. Però, bueno, jo avui ho pensava, abans de fer feina a la ràdio, vosaltres, què feu? És a dir, on feu feina? O què estudiàveu?
Bona pregunta. Bueno, jo vaig acabar la carrera i estic de monitor tan lliure, una matinera, cuidant nens.
Jo, mentre he estudiat, he fet feina i jo feia de professora d'anglès i feia feina a una cafeteria.
Mm-hmm. I jo fem mai qualque curs de SOIP? Heu anat mai de SOIP?
No. Mira, no he tingut el plaer. No.
Però tot això ve...
Perquè el SOIP ha fet una piulada X, que ha sentit Twitter, ha fet una mica estranya. És a dir... Clar, ho he hagut de mirar, perquè en principi m'ha sobtat. Posava, el SOIP ha fet match a first dates. Clar, això... gros, eh? Mm-hmm. I continuava, no cerquis només química, troba el teu futur amb els 500 cursos gratuïts que tenim per a tu.
No ho entenc.
Clar, jo tampoc. Però...
Mal entendre.
Mal entendre. Però bé, la qüestió és que una de les pretendentes d'aquest programa, de first dates, aquest programa de televisió, que és un programa de cites a cegues, que ja fa molt d'anys que és... Va esmentar aquests cursos de SOIP i ho va fer d'aquesta manera. Sí, en aquesta piulada l'acompanyava aquest vídeo.
Estoy haciendo un curso del SOIP y bueno, me está ayudando bastante a aprender cosas nuevas, que ya algunas las sé, otras no, pero bueno. Love is in the
air. Vale, llavors els de premsa s'han dit, eh?
Exacte.
Aquí tenim el filo aquí. Exacte. I han aprofitat, no?
I han fet una piulada. Aquesta és una qüestió brillant. És a dir, això ens fa repensar la nostra feina. És a dir, que han d'aprofitar totes les oportunitats.
Exacte.
Què vos sembla?
És que... Bravíssimo.
No ho sé. Tampoc es perdeix un programa que m'ha agradat mai molt.
Per què? És d'aquella gent?
Són d'aquella gent?
Clar, nen, no ho sé.
Què vol dir aquella gent?
Aquella gent que pensa que és millor que la resta per no mirar first dates.
A mi m'encanta mirar first dates.
Sí?
És molt divertit.
Jo m'agradava molt veure la persona entrar i ja de primeres intentant adivinar de què feia feina.
Ai, no, sí que l'has mirat. Ai, sí. Com l'ha intentat enganar, Jordi.
Que no ho he mirat molt.
A l'audiència se l'engana mai.
Ja està, ja hipòcrita. Ja, no, tots ho som, un poc, no passa res.
No passa res, no passa res. Molt bé, avui tenim a Miguel Soler, el control tècnic. Molt bé, i ara, això que ha dit en Jordi, que és molt interessant, que intentava esbrinar de què feia feina aquella persona, li ha sobtat molt i ha creat molta atenció la nostra estimada Anna Gallardo. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Com estàs?
Pues molt bé, la veritat, amb moltes ganes d'aquest cap de setmana.
Ah, sí? Per què?
Pues no sé, per descansar un poc. Ah.
No descanses gaire.
Bueno, molta festa de l'Atlàntida.
Ah, ets d'aquella gent.
Soc d'aquella gent.
Molt bé, idò beníssim. Bona anar cada setmana mos du festes sonades que passen arreu del món.
Sí, i per aprofitar el temps, perquè, clar, qui no vol celebrar cap d'any, tots els dies, aquesta festa de Cap d'Any, com us ho passam tan bé.
Com? És a dir, hi ha un lloc on celebren Cap d'Any cada dia?
No, el dissabte 1 d'agost. Dissabte 1 d'agost a Granada. Si voleu celebrar Cap d'Any, ja sabeu on anar.
Ah, dia 1 d'agost? Com és això?
Pues jo no sabia que Granada anava en un calendari diferent.
Sí. No, resulta que Bertxules, el primer dissabte d'agost, bueno, pues fan els 12 raïns, fan aquesta passada en sabor riqueta, una cavalcada dels Reis Mags, ho fan tot. Ells ho fan tot. I és perquè el Cap d'Any de 1993 en el 1994, pues, bé, es va apagar a llum.
Oh.
Va haver un apagón. Com us va passar a nosaltres, bueno, a nosaltres no, però a la península, aquells que estan allà.
Sí, per allà.
Sí, per allà.
Per allà, que no ens importa molt. I, clar, pues van fer una festa d'interès turístic a Andalusia per aquest fet. I ara, cada dissabte, bueno, cada 1 d'agost, fan aquesta festa.
Però vols dir que els hi va fallar el llum el dia de Cap d'Any?
Sí.
I varen ajornar fins 1 d'agost?
Claro, sí. Però
ho fan cada 1 d'agost.
Però vull dir, la primera vegada que va ser apagada, o sigui, perquè han decidit que dia 1 d'agost sigui on se celebra el Cap d'Any.
Un granadí que vengui i mos ho expliqui, ja no sé.
Jo m'imagino intentant aprovar això en el ple municipal,
claro.
Dient dia 1 d'agost aquí a Bertxules, que de fet no ha vist
Bertxules,
mai,
no?
Bertxules, perdona. I de farem el Cap d'Any. Molt bé, jo te diria que jo votaria en contra, rotundament.
No, clar que no. Això, els nens acaben, pues, l'escola d'estiu, la gent té més vacances en els gos, pues, s'aprofita, es comença ben bé les vacances, com ha de ser.
Però també celebren el Cap d'Any dia 31?
Sí, claro, fan dos Cap d'Any.
Molt bé.
Me pareix genial. Qualsevol excusa és bona per fer festa.
Ja, i fan els 12 raïms, ho fan tot.
Sí, sí, sí.
Molt bé.
Menos el Papa Noel, que això, bueno, això és estranger. Això és americà. Però
hi ha raïms.
Clar, però almenys això, el Reis d'Orient,
surrealista.
Quin dia venen? Dia 6 d'agost?
Fan tot el mateix, sí.
Bé, jo, francament...
O sigui, venen els Reis i fan Cap d'Any el mateix dia. Sí.
Bé, ja que fiquin Pasco, no?
I hi ha regals.
Això ja no ho sé.
Si hi ha regals, me'n vaig a viure a Bertxules, oh?
No ho sé.
Molt bé.
I bé, també duc una notícia un poc trista, i és que aquest any, per primera vegada, han cancel·lat aquesta processó d'ataúds que es fa a Es Neves, a Pontevedra. Per primera vegada, perquè es cura, des de 2022, diu que això és de folklore i brujeria. Ah. I no li agrada.
Vol dir que també hi ha una festa popular en què fan una desfilada d'ataúds?
Sí, i he dit fotos. Ho duc aquí, fotografiat tot, perquè ho puguem descriure
però
bé.
Però una pregunta, els taüts van plens o buits?
Van plens. Això es fa dia 29... Cada dia... Ai. Es fa cada dia 29, perquè són les festes de Santa Marta. Mm-hmm. I bé, pues, aquí a Pontevedra, pues, les persones que han patit alguna enfermetat propera a la mort, alguna cosa així com... A... Mm-hmm. Sí, com algo proper a la mort, pues es fiquen en aquest taüt i ho duen en processó els familiars.
Val, que no hi ha gent...
Sí, clar, viva. Però viva.
Gent viva. Val.
Sí, gent que ha estat a prop de morir.
Sí, com a... Sí.
Com a... Quasi, però no.
Sí.
Vale.
No és com un poc ofensiu i tot.
Sí, és una mica...
No, bé, aquest cura diu que és com a bruixeria i no sé què.
Ah, sí?
Sí. Però els veïnats estan molt enfadats. I jo també estic molt enfadada.
O sigui, el capellà ha decidit que no se faci la festa enguany per temes de bruixes.
Sí, tu des de 2022 dient que aquesta festa no li agrada, que això no. Però els veïnats estan molt en contra d'aquesta decisió i, a més, The Guardian, aquest, Anglaterra, van dir que és la segona festa més estranya. La va qualificar.
I la primera?
La primera és una que costa dos bes i bé.
Com?
Una internacional que costa dos bes.
Antes que t'has de subscriure és de Guardian.
No. Costa dos bes anar a aquesta festa, que és de Corea, que també és ara, que la mencionaré, però jo les festes que costen dos bes no m'agraden.
Ah, molt bé. Bé, en qualsevol cas, fan això d'estaut o no ho fan? Mos ho recordes?
Es Neves, a Pontevedra.
Es Neves, Pontevedra. Bueno, les imatges que mos ha, com es comparteix Nana, hi apareixen com a centenars de persones que transporten aquest taüt, un taüt que va amb una persona de dins, que se fa adormida, bé, se fa morta.
Jo no estic tan en desacord amb el capellà, perquè troc que té un punt ofensiu, és dir, t'has estat a punt de morir i ara te fiques dins un taüt i veuràs el que haguessis sentit.
Sí,
no ho sé. No m'acaba de, no de veure, però bé.
Les persones que han estat a dins diuen que és com una experiència sensorial, com algo molt espiritual,
clar, sí.
Te connecta.
A mi m'apareix superbé. A mi m'apareix
superbé. Voluntàriament.
I jo crec que aquest capellà no le sabe, o sigui, que s'adapti, que s'adapti.
Veus? Bueno. Les tradicions són les tradicions, per estranyes que siguin.
Sí,
per això estem aquí.
Molt bé, molt bé, molt bé. Què més tenim?
Tenim la romeria vikinga a Catoira, Galícia. Uh-huh. Des del dia 26 al 3 d'agost és superxulo. O sigui, es duen com unes barques, però decorades i tot, vikingo-vikingo. En plan, és molt fort. I des de les 10 del matí fan com actuacions de grups folklòrics, un mercat medieval, i bé, però amb músics i una lluita i tot, i es tiren vi, això, bueno, bueno. No, no, i la gent... No, no, i la gent se disfraça de veres, o sigui...
Sí, sí.
Com a...
De vikings.
De vikings, però molt heavy. O sigui, aquí hi ha dobbies.
Uau.
Aquí, clar, s'ha currat, és que Galícia no van de broma.
La gent s'ho pren en sèrio. Mm-hmm. Però els vaixells, clar, imagina que aquest poble que se diu Catoira és de costa.
Sí. Mm-hmm.
Val, llavors els vaixells van per la mà, no? No els duen en processó, jo que sé, a vegades.
No, 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 no. Ho duen per la mà, tot molt bé. Des de 1960, se fa aquesta tradició, és molt xulo. Hi ha un desembarcament viking i allà és quan comença la lluita.
I esperat... Com a moixos.
Sí, i esperat i un menjar.
Sí, simulen una batalla.
Sí, però una batalla heavy.
O sigui, clar, entre vikings i...
I els veïnats.
I els veïnats. Perfecte, perfecte. O sigui, és com un moros i cristians, però la vikinga a Galícia.
Sí.
Val.
La setmana passada, bueno, fa un parell de setmanes, d'aquesta moros i cristians, que també es fa per Espanya, i ja ha començat, i ara també, les que vaig mencionar la setmana passada, que eren amb moltes bandes, ara són les lluites.
Molt bé, per tant, d'aquestes tres festes que has esmentat, aquestes tres festes populars, tenim el cap d'any, dia 1 d'agost, a Bèrxoles, Granada, a la romeria vikinga, i després teníem a la processó de taüts. Quina és la que més vos agrada? Ai, si poguéssim anar una només, quina hi aniríeu?
Jo a la festa vikinga.
Sí, jo crec que és la més espectacular.
Sí, eh? Sí.
Jo si es fes la processó de taüts en aquella, no? Però ara és la romeria vikinga, m'avui veuré amb gent i amb vi.
Molt bé, sí, clar, tirem vi, molt bé, ràpliques de vaixells vikings... del segle XI, és fantàstic, molt bé.
Sí, sí, sí. I després ja passàvem a la plana internacional, per aquells que esteu en fora i voleu anar pues, a altres bandes fora d'Espanya. Bé, ara és el Hokkai Heso Matsuri, sí. Japó. Dia 28 i 29 de juliol.
I ja s'ha passat.
Bueno...
Per l'any que ve, per l'any que ve.
És el festival del Llombrígol.
Déu-n'hi-do, man.
I això és que es celebra a la ciutat de Furano i és el Llombrígol, el centre de la illa on es celebra això, que és Hokkaido. Perdoneu si ho estic fent malament, però jo, les pronunciacions regular.
No te poden jutjar perquè tampoc ho s'ho van pronunciar, xico.
Perfecte. I els participants es pinten cares a la panxa i ballen fent que el Llombrígol com a que es mogui i sembli es nas.
Mira, ben bé, que t'apareix.
Originales, com a mínim.
Sí, i això és des de 1969, amb l'objectiu d'unir i animar els habitants d'aquesta comunitat.
M'imagina la cúpula política d'aleshores dient, va, hem de pensar una festa popular perquè la gent estigui contenta, que poden crear, i van dir... Van inventar això i m'ho ensenya una foto en què mem... Jordi, creus que ets capaç de descriure-la?
Crec que no sóc capaç de descriure-la. O sigui, se pinten una cara a la panxa...
Sí. És que és molt fort, això. Ja m'ho pareix superfort.
I la guixa
és... És com el nas a la boca, no?
A la boca, a la boca, no?
És com una cosa estranya. No sé, però és com molt fort.
I ballen.
A mi no m'ho... No m'acaba d'agradar. No, no, no.
Home, t'ho imagines que vas al Japó de viatge i veus això.
És que és una part del cos curiosa. A mi això...
La guixa?
Sí, no sé, és com... Ai, no sé, enamorada.
És igual, però, no?
Va, cadascú?
Sí. Bé, està bé, no, això del
sí.
Japó?
Sí. Després, per als nostres amics alemanys, ara tenen per Múnich una festa que està dedicada a l'estofat tradicional Pinchestein, que això és dia 24 en el 29 d'aquesta setmana, però bé, s'ha passat, però no passa res.
Per l'any que ve.
Sí, per l'any que ve. Aquesta festa té més de 150 anys, dedicada a un menjar. Això és molt fort. Hi ha processons de gent disfressada de cuiner i duen, pues, ses pastanagues i duen carn i fan una processó d'això. I després, pues, s'ho mongen.
Home, està bé.
Està bé.
A mi m'agrada aquestes Pichelstein Fest. Sí. Pichelsteiner Fest.
Molt bé, aquesta alemany.
És que jo vaig fer 2 anys d'alemany.
Ah, sí?
No vaig aprendre gaire, però... Pichelsteiner Fest.
Els orígens quan se remunten? A quin any?
1847.
Ah, mira.
I com va començar això?
I això va començar com una celebració popular, però en veres el festival va començar a 1874, quan 4 ciutadans d'aquest puesto de Múnich, de Regen, es van reunir a finals de juliol i varen fer com una celebrada que es va dir Dilluns Blau, i això va donar inici en aquesta tradició.
Molt bé, Dilluns Blau, m'agrada. Sí. I quant de dies dura, això?
Això dura 6 dies.
Entesos?
Oh, wow. 6 dies. I mengen...
Home, mengen 6 dies de menjar estofat, dic jo, perquè si no, no hi ha res més.
Claro, i fan una desfilada, i passeges en góndola, però en góndoles que treuen fum, eh?
Ah.
O sigui, aquesta gent també té 2 bes.
Sí, no, sí, sí, home. Sí.
Home, per fer estofat durant 6 dies...
Han de tenir animals.
Sí, tenen, pues, il·luminacions nocturnes i tenen coses d'aquestes. Són molt divertits, ells.
Bé, aquesta no està malament, perquè si ja menjo. Amén, què més?
Xulo.
També tenim, en aquest que vos agradi, pues, aviació i tal, els Rush Harbour Festival a Dublín, del 31 de juliol al 3 d'agost.
En aquest sí, Jordi, comença demà.
Aquest sí que arribàvem.
S'està comprant un vol ara mateix a Dublín.
I bé, pues, a la platja de Dublín pues, fan un espectacle d'exhibicions aèries de Montirlanda i la gent pues, estira i fa com acrobàcies també i fan moltes coses. Aquest festival té només 10 anys, però també hem de suportar les tradicions noves que es generen.
Clar.
No?
Per algun lloc s'ha de començar.
Claro. Nosaltres podíem començar una tradició.
Quina t'agradaria, va?
Pues no
sé. Fem una pluja d'idees.
Vinga.
Una pluja d'idees. Ja m'agraden molt els crespells, no? Pues podíem menjar crespells.
Tenim un element gastronòmic, han de més té una... No ho sé, un element simbòlic? Un animal.
Un element simbòlic. Vinga. Un dofí.
Bé, ja
dofins, crespells, com els tenim?
I fem crespells en forma de dofí.
Vale, però algo més divertit, no?
Sí, francament.
Podem tirar vi.
Vale, pues ya perfecto.
I no, això és un puro disfrute.
Exactament.
I ficant-te urs per mig i ja hi som.
Exactament, sí, un pot escolta, podríem sortir en aquesta secció.
I continuem un poc amb les coses gastronòmiques. I ara me n'anem a Amèrica, que aquesta gent ja sabem com és. I fan el Festival de la Llagosta, a Maine.
Ah.
Molt bé, això als Estats Units, eh?
Sí, i des de 1947 pues, fan un festival mariner i bé, pues, tot és llagosta. Tot és llagosta, caminen per llagosta. El primer cap de setmana d'agost es fa això i es fa una cursa internacional de caixes de llagosta i els participants han de travessar com ses aigües, com amb unes tables de fusta, amb ses caixes, i no s'han de caure, i jo que sé, i fan coses d'aquestes. Hi ha una coronació del rei reina del festival, que jo espero que li posin com una disfressa de llagosta, i fan degustacions de licors tradicionals, un concurs de cuina de marisc, però jo crec que aquesta gent, com es fa aquí, no.
M'agrada...
Jo t'anava a dir això, la llagosta segur que no és tan bona.
Que va, jo ho pensava ara mateix.
Per favor.
Ni de prop.
I és superamericà perquè fins i tot li posen aquest com a babero amb la llagosta, que surt a les pel·lis.
Ah, sí, clar. De mariscada.
Sí, hi ha una llagosta també enorme.
Ben radioactiva, aquesta llagosta. Té un color curiós.
Sí. I corren per les taules.
Però, val, corren per unes taules...
Sí.
I l'objectiu és no caure.
Sí.
Molt bé.
És a dir, perquè el sogem ho entenguem. És a dir, hi ha com tot un seguit de pos damunt la mà i tu has de córrer sense enfonsar-les i has d'anar lo suficientment ràpid com per no caure.
Sí.
I bàsicament és això, i se juguen en això.
Coses
I guanya el qui arriba més enfora o...
No ho sé.
O és que creu
jo,
el millor.
Supos que sí.
Espero que el premi sigui una llagosta.
Podria ser. Sí, no sé si van cotitzades.
És un bon premi, eh?
Home,
bé, és ver que sí.
Als Estats Units no sé si...
No fan gaire bona pinta, però bueno, mem, què més tenim?
Tenim que és la Fira de les Flors a Medellín, del 31 de juliol al 9 d'agost. I fan més de 100 activitats gratuïtes, cosa que jo m'encanta, perquè jo considero que un festival ha de ser gratuït.
Hi ha 100 activitats, vull dir, pot triar moltíssim.
Sí, per això, les coses han de ser així. A l'abast del poble. Si és un festival, ha de ser així. I és la celebració cultural més important de Medellín i va néixer amb la desfilada de silleteros, que és com els agricultors que estan dedicats als productes orgànics. I és celebrada pues, des del primer de maig de 1957. I des del 58 es va traslladar en agost per commemorar la independència d'Antioquia. I és una de les celebracions més importants de Colòmbia. I ja està, i és com
I fan
molt
allà?
Guai.
I què fan allà, silleteros?
Pues hi ha més de 500 silleteros que carreguen com a la seva esquena estructures florals, però molt guapo, o sigui...
Clar, imagina't.
És com super, super guapo, he dit foto també, perquè les puguem descriure. Jo duc foto de tot, per
sí,
si
sí.
de cas, no?
Sí, sí, home, per
però
documentar.
Però és molt xulo, i fan com una desfilada també amb aquestes flors, i clar, si hi ha més de 100 activitats, fan això. Hi ha moltíssima gent aquí a Colòmbia, i clar... Jo crec que això deu ser molt guapo de
Home,
veure.
Imagina't, una processó de centenars de persones amb un capell blanc, vestides de blanc, que carreguen 70 quilos de flors a l'esquena.
És molt fort.
És moltíssim.
És molt
guapo.
Fort.
Sí, sí.
També hi ha desfilada de cotxes antics que hi haurà més de 200 vehicles.
Això agrada molt.
Això és veritat que és molt xulo.
I després també fan el Festival Nacional de la Trova amb més de 400 trobadors i allà pues, fan una competició de poesia.
Ah,
o sigui, no és això romàntic.
Que guapo.
Per la teva parella, una primera cita, una tradició així de poesia.
Sí, glosadors.
Sí.
Flors i poesia. Anna Gallardo, moltíssimes gràcies.
És que...
Per dur-nos aquest, il·lustrar-nos amb aquestes festes populars que hi ha arreu del món.
No, de res, ja m'encanta.
Clar que sí. Per mi és la primera vegada que entren a IB3 Ràdio, aquestes festes.
Pot ser, sí.
No, però està bé sortir una mica de cercle. Molt bé, Anna, moltíssimes gràcies.
No, de res, que vagi bé.
Xiu, xiu.
Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no.
La situació, a l'escola no, a l'escola.
No sé, ja si vols que t'aixerri més, me'l podem veure, o jo què sé, el que tu vulguis, vale?
La majoria de famílies de les Balears continuen triant el català com a primera llengua d'ensenyament per als infants que començaran quart d'infantil el curs que ve.
A Menorca són gairebé 9 de cada 10 famílies, el percentatge més alt de les illes. A Mallorca, el català ha estat l'opció del 82% de les gairebé 6.000 famílies que han formalitzat la matrícula. A Eivissa és on la diferència entre les dues llengües és més reduïda. El 53% de les famílies han triat el català. A Formentera, en canvi, ha estat l'opció de 47 de les 57 matriculades, amb un 83%.
En total, a les Balears, el 78% de les 7.600 famílies que han formalitzat la matrícula han triat el català com a primera llengua. Tot i això, el percentatge baixa per segon any consecutiu.
No sé, ja si vols que t'aixerri més, me'l podem veure, o jo què sé, el que tu vulguis, vale? Vinga.
Vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc.
Altres ràdios, participació.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. A Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda poden continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. IB3, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu.
No sé si encara hi ha gent que la coneix, però a mi la cançó que me recordo totalment és l'estiu. És la cançó de Queremos que vuelva Georgie Dan. És una cançó que quan era petita jo escoltava les cançons d'en Jordi Dan, no sé de per què, però jo crec que per aquells discos de Caribe 2003, i òbviament estava les d'en Jordi Dan, i també estava aquesta, que no l'ha fet en Jordi Dan, però la xerra d'ell. I bàsicament és una cançó que me recorda l'estiu, la meva germana, quan érem petites, era el poble, les festes d'estiu, les festes d'espuma, i encara així, tot i que ja no l'escolt, és una cançó que li té molta estima, molt graciosa i molt estiuenca.
Jordi Dan, Jordi Dan. La coneixíeu, aquesta?
No.
No, bé, jo tampoc.
No, però des que...
Ara ja la coneixem.
Ara ja la coneixem i completament fan.
Exactament, molt bé. Nora, ja frisàvem perquè una setmana més tornàvem amb els debats més quotidians al gabinet de les qüestions
banals.
De les banals.
Coses quotidianes.
De les coses quotidianes.
Quasi.
Qualque dia dirà bé.
Menys si la setmana aquí...
El gabinet de les coses quotidianes. Molt bé, fantàstic.
No, el comitè.
El comitè, perdona, el comitè de les coses quotidianes. Nora, de què xerram avui, d'aquesta setmana?
Idò, avui xerram de les qüestions que tenen la capacitat de provocar més d'una discussió familiar, de les normes no escrites de casa. Imagineu això. Arribeu a casa després d'un dia llarg, aneu cap al lloc que tant vos agrada del sofà i ja està ocupat. Ui. Ara bé, què diu la llei no escrita? Nothing ever slows her down and a mess
is not allowed. Our house. Home, qui mana, mana.
Ara veurem.
Jo veig que avui en el comitè de les coses quotidianes xerram de les jerarquies que se generen a una casa, no? De manera automàtica, per ordre i dret natural, d'aquelles normes que no queden, clar, plasmades en lloc, no s'escriuen, però que tothom sap i coneix, és així.
Exactament, són aquelles normes, aquelles regles que ningú no ha explicat mai, però que tots acabem incorporant. Per exemple, una de les més habituals és el lloc que cadascú ocupa a taula, Jordi. Tu tens un lloc específic a casa teva, on seus?
Sí, no, a casa nostra és hora de dinar, sempre tot, cadascú s'ha assegut en el mateix lloc.
Sempre.
Però jo crec que és una cosa, diria que habitual.
Universal.
No sé si vos passa, jo crec que això és completament universal.
Ahà,
sí, exacte. Això, que és això de canviar de lloc no, cada vegada que seus. Te desorientes.
Sí, sí.
És vera, després te seus a un altre lloc i ui.
És que estrany. Exacte, i no fa falta mai dir res perquè basta una mirada perquè aquella persona entengui que no s'ha assegut on tocava, especialment quan venen convidats, també.
Bueno, quan venen convidats és més complicat, a vegades.
Ja, com has de recol·locar la taula. Bé, i d'avui volen comprovar si aquestes normes són universals, no? com estem comentant ara, o si cada casa és un món i a lo millor se roden les cadires. Per tant, anirem xerrant de diferents normes escrites i comentarem si és així a casa vostra o no.
Molt bé.
Idò, començarem amb el sofà, que fins ara estaven comentant cadires i tal. Jo crec que la principal norma aquí és que qui arriba primer s'ho queda. M'estic referint en el lloc bo de sofà, en aquell que pots estirar les cames. Un sofà sempre hi ha el lloc bo. Jo crec que qui arriba primer s'ho queda.
No ho sé, eh? Ja m'ha pres curiós, però que sempre hi ha un lloc bo, no ho sé.
Hi ha una jerarquia... A menys, lloc bo, no ho sé, però hi ha jerarquies.
Hi ha jerarquies.
Si qualcú te vol treure perquè està mal a ton pare, per mi has de sortir d'allà.
Però no teniu, per exemple... Clar, és que hi ha diferents sofàs, però, per exemple, el sofà de casa nostra és el sofà normal, però llavors a un costat té com una part on tu te pots estirar, no?
Sí, és una L.
Exacte. Idò, aquí s'ajeu la persona que arriba primer. O sigui, no està predeterminat.
Val, o sigui, va el tema de la part. Perquè després ja me recordo molt això en Sheldon Cooper, a Big Bang Theory, que té el seu lloc, que és el que està més a prop de la finestra perquè arribis fred, però no tant a... Però té el bon angle de la tele, però no sé, té com a superestudiat el lloc on ha de seure. No sé si és el teu cas, Nora, que veig que t'importa bastant.
Bé, com en tot existeixen variables, i a vegades els pares o els més grans aprofiten, no, el que deia en Xavi, la jerarquia per seure en el millor lloc. Per exemple, qui està més cansat té el lloc on pot estirar les cames. Però, clar, és que qui determina qui està més cansat?
jerarquies naturals. És a dir, sempre guanyen. I el germà gran guanyava quan eres petit, el germà guanya son pare o sa mare...
Val.
Clar, després, en el sofà hi ha un tema important, i és la televisió. Comandament. Aquí és on...
Però m'agradaria incorporar en aquesta taula una persona que m'encantaria saber com era el sofà de casa seva.
El sofà de casa meva? Incòmode.
Jo em prendré el Barceló. Bon vespre.
Com va? Com estàu? Jo millor aquí que en el sofà de casa meva.
És que aquí estem.
Malauradament.
Bastant bé, i no bon etge.
No, a més aquí amb aire condicionat, clar, temperatura ideal,
sí?
I a casa meva no tenc aquestes condicions.
O jerarquies.
Venc aquí bàsicament per això, perquè estic millor que casa meva.
Si no vendria.
Exacte.
Molt bé.
Jerarquies. Mana, jo crec que, com deia Xavi, normalment la persona més gran aquí també. Sí. Sobretot si hi ha un escenari familiar, els pares,
clar.
En principi, sí, se mereixen, sí, també.
Se mereixen.
Un millor lloc.
Ui, Nenora, no ho té molt clar, en això, per mi.
No? Clar, aquí depèn de com de mimat ets a casa.
Som tots iguals a casa nostra.
Pares de Nenora. Per favor, 971 13 99 00. 971 13 99 00.
M'agrada, perquè aquest tema de que som tots iguals a casa, això m'agradaria xerrar-ho amb ells directament. Ventura, no ho sé, nivell de responsabilitats, de qui ha tingut més cures durant menys anys.
Pensa
que tu dones molt d'any d'avantatge,
sí,
de tenir cures respecte a tu. Que tu, m'imagino que
vells. Sí, però el sofà. I després, sobre el comandament.
Clar.
Qui està assegut en el millor lloc de sofà és qui té el comandament. Mm-hmm. O sigui, no n'hi ha d'altre. Clar, i després hi ha el tema de les mascotes.
Mm-hmm.
Perquè, clar, a casa nostra, nosaltres tenim un ca. I el nostre ca, ara ja no, però antes se podia seure en el sofà i tenia el seu puesto del sofà on ningú més se seia. I a vegades és com... fa pena moure'l, saps? Encara que ocupi mig sofà, pobret.
Bé, escolta...
Els cans no pugen en el sofà.
I si pugen, el que és claríssim és que els cans no te llevaran lloc.
Estic perdent qualsevol cosa. Humà. És a dir, que de son pare i sa mare diu que són tots iguals, però veig que qui té privilegis és el cans, claríssimament. Perquè en el cans no el mourem, però mon pare i ma mare, aventura! Escolta, no?
Però segur que la teva cosa, Xavi, segur que pot ser en el sofà.
Sí.
Vols? Mira.
Sí, bé, no és meva, la cosa. Si fos meva, per aventura, no. Però no seurà. I si seu un lloc i és el lloc on tu vols ocupar, evidentment la fas fora.
La fas fora.
Molt,
fris de xerrar amb ton pare i ta mare.
I jo serà...
Si mos estan escoltant...
En sa teva cosa.
Clar, és la cosa...
Vinga, va, anem amb altres lleis no escrites a casa, com, per exemple, aquella capsa de galletes on hi ha fils i agulles i botons, o sigui, no hi ha galletes.
Mm-hmm.
Però bé, jo de lo que vull xerrar és de qui se dutxa primer a ca vostre.
Uau.
O se dutxava, bé, clar.
Bé, se dutxava, sí, quan vivíeu a boca vostra.
No, quan parlàvem de cor.
Ah, jo pensava que anàveu a dir quan mos dutxàvem.
No!
Quan, se dutxava quan?
Quan vivíeu amb els pares i si teniu germans...
Jo amb un germà la posava d'acord.
Val.
I no mai ha estat un motiu de discussió.
I però, idò, com ho resolíeu?
No ho sé, depèn, mos parlàvem d'acord. Bé, vas tu, vés-hi tu.
Qui va més suat?
No ho sé, no està motivat.
Qui va més brut?
Exacte. Qui és més brut?
Sí. Com que normalment són jo, me duig primer, no?
També t'he dit,
si
jo m'estim més...
M'embrut expressament.
Si té empresa, no. Si s'ha d'anar a qualque banda, no. Però si no, jo m'estim més dutxar-me el segon. Perquè el manco...
Perquè
el primer ha d'anar amb pressa, perquè vas altre.
Això és vera.
Home, el primer ha d'esperar. I ja està dutxat allà, assegut en el rebador, esperant, també, i cot.
Hi ha una pregunta clau, t'has de rentar els cabells, no tot has de rentar, sí, sobretot
totalment,
si tens el cabell llarg.
Sí, com jo.
Matisos.
Bé, jo deia lo dels germans, perquè se dutxa. Bé, jo ho dic per experiència pròpia, jo tinc una germana que és més petita que jo i sempre mos ha generat conflicte el tema de se dutxa, perquè és com, almenys si estàs d'acord, però qui anuncia que se va dutxar, se va dutxar primer. És igual que hagin passat 20 minuts, perquè tu dius, per exemple, me'n vaig a dutxar i te quedes 20 minuts assegut mirant la tele o mirant el mòbil i després se t'adalanta el teu germà i se vol ficar a la dutxa.
Exacte,
i després just se fica quan tu t'anaves a ficar.
I diria, amb un tema més escatològic, també passa això.
Sí.
És a dir, quan tu tens ganes i necessitats, no sé què passa, jo m'acostumo a passar amb la meva parella, que també en té ganes.
I
però què passa? Pues,
perquè estàveu sincronitzats.
Tot.
Menjau a l'hora i s'ha sincronitzat el bioritme.
Harmonia.
Exacte. Heu xerrat d'aquí i on s'asseu en el sofà i d'aquí se dutxa primer, però això me falten coses.
Com que?
El sistema per repartir les cadires de la taula, tothom a la família té un lloc assignat i permanent.
Val, efectivament. De nou, i per sorpresa de ningú, l'ordre d'adjudicació torna a ser, efectivament, jeràrquic. Clar, va en funció de l'ordre d'arribada. Primer, els progenitors, no?, que trien la cadira on se volen seure.
Ara sí.
El germà gran, i després els petits ja s'asseuen en els llocs dolents. Si teniu tele a la cuina, en el costat on no se veu la tele. És així, per vosaltres.
Sí, home, jo és el que he dit sempre, ja és una jerarquia natural.
Jo crec que s'acusa, ha de seure o no s'acusa.
Exactament.
En el millor lloc.
Això és així. Nora, escolta, m'ha encantat aquesta secció, i de fet demà, és a dir, perquè, clar, em queda encara un bon reguitzell de coses a xerrar, i sobretot, el tema que en diuen els experts. Però jo recuperaríem aquest tros demà i demà l'acabam. Te sembla bé?
Perfecte. Que venia ja en qualitat d'expert.
Jo crec que venís per una altra cosa avui.
Ah, sí?
Sí. Tema d'himne, no? Fem una cosa d'himne.
Ah, sí, vinga.
Sí, segur. Sí? Bé, Nora, demà ho recuperam.
Perfecte.
Genial, fins ara.
IB3 Ràdio és diversitat. Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Governa las Illes Balears. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
Mira, vam escoltar les castanyoles, que les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional, i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Bueno, aquí, a micro tancat, encara continuem discutint sobre les qüestions jeràrquiques de la família, però, bueno, Nora, insisteix, demà ho recuperam. En aquest programa ens hem proposat aquest estiu fer un rànquing del millor himno, cançó icònica de les Balears, entre totes les cançons dels municipis, d'acord? Quines figures hem entrevistat ja i ens han dit la seva?
Jorra.
Ben Marquès, Tomeu Penya,
Vilafranca, també van passar per Formentera.
Exactament.
També han passat per... On més han passat?
La Maria Jaume,
Lloret.
La Maria Jaume va... Sí, van passar per Lloret, però amb Brocalet.
Exactament. En Pau Franc, de la Pobla, bueno, i molt més, El nostre objectiu final serà, i és, també crear un himne per a totes les Balears. I qui du la batuta d'aquest trulles, l'han presentat abans, en Joan Francesc Barceló.
Quina emoció, mare meva. Ara sí, ara venc en qualitat d'expert.
Exactament, ara has de posar...
La veritat és que ja ho vaig dir la setmana passada, me ve gros aquest tema, però és un autèntic o no, i me ve gros en el moment que pareix que comença a tenir forma, no? Perquè aquest grapat d'artistes que em dic que m'ha anat entrevistant, molts d'ells mos han afirmat que se volen sumar de manera ben... participativa en aquest projecte.
Sí,
Així que, a veure com segueix la cosa.
Avui tenim un bon compositor d'himnes, Avui, on anem, Joan Francesc?
Anant cap a Esplà.
En Esplà, concretament, a Sant Joan.
Exactament.
I allà hi és a l'altra línia telefònica, Julià Picornell, dels Ànimos Ferrer. Com va?
Molt bé, moltes gràcies per comptar amb jo.
Home, això sempre, ja sap que aquí Xiu-Xiu som fans i admiradors de la música que feis. Bueno, com dus l'estiu? Tot marxa?
Mira, te diria que fins que no hi ha vacances no hi ha estiu, quasi, així que a punt de començar-lo, que la setmana que ve m'hi vaig de vacances.
Uh-huh. Idò, m'imagino que tens moltes ganes. A veure, anant per feina, perquè ja saps que has vengut aquí, no sé com veus aquesta corolla que tenim entre mans d'intentar fer un himne de ses Balears, que és allò que principalment mos preocupa i mos ocupa, perquè no n'hi ha cap.
Bé, així com m'ho has comentat abans, quan m'has dit que en Tomeu Penya estava engrescat, ja m'he relaxat. Dic que això ja està fet, ja està guanyat. Perquè si en Tomeu és, a part d'un tio generós com ningú i talentós, aglutina tots els sectors, totes les formes de pensar, no heu de passar ni pena. Ja pot posar el pilot automàtic, m'aparell que se farà tot
sol. Sí, funcionarà. Just per això també me preocupa. Però bé, Julià, si me dius que confies que la cosa sortirà, jo posaré les vostres mans. A les vostres mans, que més a més són mans, en el teu cas també, que han tocat molta terra. A fer molta feina, m'imagino, també en el camp, perquè si anem a Sant Joan i també, com mencionaves, en Tomeu Penya, m'imagino que has perdut molt de temps sembrant i recollint, no?
Si te refereixes en el sentit pràctic de la sembra i de la cuita, no seria el meu cas, però sí que és veritat que els cantautors, els autors, si vols, fèiem un altre tipus de sembra i cuita, i ja diria que la meva és més de caràcter observacional. Uh-huh. I sí que envoltat de molta gent que em viu d'això, de descendents de gent que ha fet feina i ha viscut del camp, i vulguis o no, més o manco sabem el tema que mos ocupa. Ara, no en seria un expert, si venguessis a fer un tutorial en joc, no pareix que haurien de cridar qualque persona major.
És un tema que vos ocupa també a nivell de lletres i composicions, perquè en parlau molt, Ànimos Espàrrec.
Sí, a veure, ja sempre dic que el més bo de fer xerrar de lo que un coneix, de lo que un té a prop, que no d'una altra cosa. Però,
per exemple,
sí.
T'han demanat que mos facis això, una collita de cançons que consideraries que són pròpies del vostre territori, de Sant Joan, i mos has mencionat que ses fites netes ho seria.
Sí, per suposat, i ja quasi... Te diria que si hagués de triar una cançó representativa dels inicis del grup, sense dubte seria aquesta. És un cant a la terra, a la gent que l'ha cuidada i estimada, i llança una pregunta, o diverses preguntes, no gaire optimisme sobre el nostre futur més immediat.
Aquella pregunta, aquesta cançó que se demana aquí, qui ho farà? Qui farà ses fites netes? Julià Picornell, nosaltres aquesta cançó bé se postula per ser un dels himnes representatius a Manco de Sant Joan. Sentim ses fites netes dels Ànimos Ferrer.
Qui passarà per ses ginyes? Qui llaurarà sementers? Sembrarà tot es gra, ni un ho farà mai més. Qui cuirà cames roges...
I d'ací, Julià, què t'assembla?
Bé...
Tens la resposta en aquesta pregunta. Qui? No serà en Julià.
No.
Ha dit que no ho ha fet mai.
No, que ho ha fet, però no.
És a dir, ho demana la gent?
No, ho ha fet amb humilitat.
Efectivament, no seré jo. No seré
compartir
jo,
un sentiment de culpabilitat, però tu no practiques exemples, és a dir... No practiques en l'exemple.
No, a veure, jo crec que la tasca del cantautor ha de ser més... S'ha de plantejar aquestes preguntes i una pregunta en l'aire genera molta més tensió que no una sentència o una afirmació.
Vos ho demanau molt per Sant Joan, en qualsevol cas.
I tant, jo crec que, i no només per Sant Joan, jo crec que és una preocupació evident de tots els mallorquins i mallorquines. Ja no han sentit el literal aquestes preguntes que se fa la cançó, sinó que en farem nosaltres d'aquí 10, 20, 30 anys, que en serà de Mallorca, de què viurem.
Bé, i de fet és una temàtica que també s'escolta altres temes importants del vostre grup, d'Ànima Espàrrec, que és, per exemple, la Plata Roja,
sí,
no?
Un altre tema que el sentim. Clar, Julià, ara vos varen sentir de la setmana passada en el Movo Fest. Varen fer un molt bon espectacle.
No ho sé, això ho hauria de dir la gent. Nosaltres varen passar molt de gust de tocar. I, per exemple, aquesta cançó, que justament no la varen fer dissabte, per jo seria una altra cara del Dau, si vols, on hi havia les fites netes. I és que sí que és una cançó, a lo millor, una mica més esperançada, o en xerrant d'aquell espai emocional, no necessàriament en nostàlgia, sinó un espai on mos agrada habitar, amb la gent que estimem, aquella gent senzilla, aquella gent que valora més els fets que no els béns materials. I jo crec que quan en Joan Francesc m'ho feia aquesta pregunta, home, jo crec que sí que és representativa de la gent mallorquina, perquè al final som una gent que venim de fa 100 anys a pobres, de no tenir res, i som gent molt, molt humil. Com a mínim, és qui se'n recorden de on venen.
Per tant, per a tu, un himne, una cançó icònica al manco del teu poble, de Sant Joan, quins elements hauria de tenir?
Primer, hauria de cantar les virtuts de la gent que l'ha alçada i que l'habita. I dos, hauria de fer referència a la geografia en el territori. No importaria massa més cosa.
Te l'imagines una cançó instrumental, un rock and roll?
No, instrumental no. A veure, aquí hi ha hagut grans poetes a Sant Joan, o que bé, veure que fa estona també la cançó popular quedava més en sonoritat. Els poetes que ho deixaven escriure molt de pits escrivien temàtica religiosa, però si m'ho haguessis de demanar jo te diria, sí, un rock and roll, perquè és el meu gènere i amb el que m'hi sent còmode.
Molt bé.
A més, he descobert que hi ha molt de rockeros per Sant Joan.
Ah, sí?
Sí, sí, hi ha aquella gent que potser sempre guarda un casset antic, un CD, un pòster... I la gent... Són coses que l'han marcat molt i s'agraeix, de vegades, que això sigui espartets per iniciar una conversa amb qualcú.
Julià, has dit que un himne hauria de cantar ses virtuts, hauria de xerrar de sa gent, del lloc que representés, i nosaltres, des de Xiu Xiu, hem pensat que seria convenient que també en aquesta exposició de cançons d'Ànima Espàrrec que parlen de Sant Joan i de, diguem, aquesta Mallorca que reivindiques, hi havia, veniu en esplà, no?, que seria crucial també que se tingués en compte, perquè, de fet, va ser una cançó que, de manera molt evident, va servir per donar-vos a conèixer amb això, amb allò que exposaves i amb totes aquestes qüestions que comentes que s'han de reivindicar.
Sí, segurament, si jo no la t'havia mencionada, és perquè seria l'altra cara de la moneda, així com aquestes dues... Són una mica més, o millor, optimistes, esperançadores, nostàlgiques. Aquesta ja directament se tira cap a la crítica, cap a la ironia, que en el final no, és una de les millors formes de dir les coses. Però entenia que com a un himne sí que havien de tendir més cap a la virtut i cap a la cosa més positiva.
ja ho diuen
de
allò.
De totes formes, sí, com bé deies, sí que és una cançó que tothom recorda, és la cançó que la gent més escolta nostra i la primera que vàrem amollar.
L'autocrítica també és una virtut.
És una virtut. És una virtut. I tu saps allò que diuen de... I si no teniu casa, ni del vés per fer-la. I si no teniu feina, ni ganes de fer-ne. Hi ha una terra. Veniu en esplà.
Si no teniu feina, ni ganes de fer-ne. Hi ha una terra on podeu anar. Té ses portes obertes. Veniu en esplà. Posar una caravana enmig d'un cortó. Ampliar una caseta sense permís per fer-ho. I no passeu pena per qui són els veïnats. Només són gent de... Veniu en esplà.
És una crítica, era ironia, eh? Sàtira, mem. Què volíeu dir amb aquesta cançó, Júlia?
Bé, jo crec que, com vos comentava, de vegades s'humor la millor manera de senyalar les falles o els defectes i amb els referents que han tingut, com després mencionarem, crec, l'humor sempre ha estat una de les armes que jo he vist que eren més efectives. I a la vegada, quan s'ho passa més bé cantant, perquè jo sempre he fet referència que en aquell cantautorisme de nova cançó i aquella història més dels anys 60-70, ja no s'estila allò de cantar ses penes de Mallorca amb una guitarreta i que se n'ha fet de sa terra, això ja és una cosa que ja ho tenim, val? I ja ho sabem, per tant, ja que com a mínim estan fotuts, com... El manco que em poden riure.
Estan fotuts perquè han fet un pecat. Com és un pecat, com cantava en Tomeu Penya?
Sí, un a tots. Un a tots.
Fet, unes altres cançons que proposa en Júlia Picornell com a proposta.
Restant ses contenades i el món se'n fot. Per un pis en butxaca ja ho venem tot. I això és pecat. Això és pecat. Cap a l'infern. Cap a l'infern de cap.
Julià, i què? Anirem a l'infern o no?
Ja crec que si estones ja l'habitam, eh? El que passa és que de vegades...
Aquesta calor, coneixem... aquesta calor
sí,
per exemple, no?
Sí, i a part amb la que s'ha convertit en Mallorca, però de vegades coneixem aquests passatges secrets que molt fan que en puguen sortir temporalment. Però sí, com deia el meu penya, ja ho cantava fa 30 anys, que aquest paradís perdut ja s'havia perdut i no sé fins a quin punt en teníem bona part de culpa, nosaltres.
Julià, idò, però si feim cimne que hem de cantar això, ses virtuts, hem de tenir un punt d'autocrítica i d'humor, creus que seria pertinent també aquesta altra cara o no?
Sí, això sempre, vull dir, el problema sempre, jo intento afrontar-los de dins cap a de fora i no veure els altres que han fet malament.
Per tant, és important.
Sí.
Humor i l'amor, també, no?
Sí, això
perquè
també.
Perquè has posat una cançó també que cadascú traurà les seves pròpies conclusions.
El blues de l'esgarrofer, ser rual ja és mort.
Ja te'n veies clar, tu tan gràcia i tan hermosa.
Proposa aquesta cançó també Julià Picornell, però tampoc se n'oblida de Josi Fars i el seu Deutschland in Mallorca.
Deutschland in Mallorca.
Deutschland, ell dit, però és Deutschland, clar. Sí. Ja, es pronuncia... és interessant. Bueno, proposa que ser rual ja és mort, Josi Fars, aquest dos últims...
Proposa fer l'amor,
sí?
Davall un garrofer. Uh-huh. I també molt d'humor.
Molt
no?
D'humor. És a dir, amor sí, i humor.
Crec que no són un mal centre sobre els quals fer orbitar una existència.
Però tenint en compte aquest concepte, Julià, ara te fem la pregunta clau. Quina de les dues cançons trobes que podrien ser òptimes per que les xarxes del nostre programa votin com a himne de Sant Joan. I nosaltres consideram que ha de ser d'autoria pròpia, perquè mos has dit autors que no són de Sant Joan. Per tant, escull dues cançons d'Ànimo Espàrrec.
Ses fites netes, sa plata roja o veniu en esplà?
S'audiència en tria una.
Ja te diria si ses fites netes o sa plata roja. Sí.
Molt bé. Idò, l'audiència hi decidirà. Amén, quina cançó és la guanyadora? El manco com a himne, evidentment, des d'aquest programa ho feim i guardant les distàncies de Sant Joan. De Mallorca, Julià Picornell, moltíssimes gràcies. Mos queda res un minut, però abans de fer la pregunta, ara fa 2025, vareu publicar Camí Florit. No sé si hi ha Ànimo Espàrrec que està preparant noves coses.
Sí, senyor. Sí? El quart disc, que ja quasi el tenim escrit, i un mos faltarà donar-li forma i enregistrar-lo.
Molt bé.
I Simna, de Ses Balears, també, poden comptar amb tu, o no?
No comptis en jo, Joan Francesc, perquè no? té molt poc carisma. I ja crec que si un dia feis aquest himne, ja seria com en Bob Dylan en aquell vídeo.
Quin drama! Que pareix... El meu penya m'ha dit que si pareix... corre tan bé, tu no?
Hi ha massa carisma aquí.
Drama, no t'equip. Me'n vaig.
Ja vendré fins a l'altre guitarra.
Julià Picornell.
Abandona això. Aquest vaixell.
Si en Julià no vol, ja me'n vaig. Tens un carisma que en aquest We Are The World Balear que farem, he de ser tan xicot noi, sobretot. Mos ha dit que en quart disco d'Ànimo Espàrrec en marxa, per tant, si us esteu programa, qualsevol exclusiva, això és que teva, Julià Picornell, moltíssimes gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Continuau, una ferrada.
Adéu.
TV3 Ràdio. Les notícies de les...